Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tots aquells que des de l'ombra fan possible que doncs jo pugui aquí explicar-vos aquestes curiositats més o menys interessants. Avui encapçalats per l'inefable i el prou mai prou ponderat Marc Pujol, amb l'assessorament i ajut del Toni Olivella. Després, quan aquestes explicacions ja estan fetes i donades, la Goretti Martínez agafarà els talls de les corresponents explicacions i els penjarà de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar. Estan allà a la dreta, baixant a la dreta, com diria aquell, baixant a la dreta, no? Però sabeu també que nosaltres procurem, en la mesura de lo possible, fer passables aquestes explicacions meves, de vegades una mica pastillot, diguem-ho tot, amb la col·laboració de la música. I avui hem buscat una música, clar, estem a la setmana de Cap d'Any, la setmana de començar el 2025. Jo ja em volia treure anys i posar el 2015. I, per tant, hem buscat una cançó, que és una cançó de l'Esther Formosa, la nostra popular i cantant Esther Formosa, que porta per títol Any Nou, perquè, com dèiem, si comença el 2025, nosaltres també hem de començar l'any. Per tant, encetarem el programa d'avui amb aquesta peça de l'Esther Formosa que du per títol Any Nou.
De desembre de 1922, el dia que el Congrés dels Soviets a Moscou decideix, acorda la creació de la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, que a partir d'aquell moment s'anomenarà URSS, Però per arribar aquí han hagut de passar moltes coses. Ja sabeu, des del segle XIX, la Rússia dels Tsars té problemes de revolució. Hi ha una revolució l'any 1905 que és reprimida amb tota la duresa pel règim tsarista. Mentrestant, també hi ha la guerra entre Rússia i el Japó, en el qual els russos surten apallissats terriblement. Tot això culmina, doncs, amb un país empobrit, amb un país disgustat, amb un país que, a més, entra a la Primera Guerra Mundial, per acabar-ho d'arreglar, i que, per tant, arriba un punt en el qual el govern imperial plega, tira la tovallola, i el tsar Nicolás II, al març de 1917, també presenta la seva abdicació perquè hi ha hagut una revolta, l'enèsima revolta, al febrer, la coneguda Revolució de Febrer, que doncs ha posat tot el país panxa en l'aire. Apareix doncs un govern democràtic que continua a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, que intenta algunes tímides reformes, tot i que, com que tenen diferències internes, no es posen d'acord, i serà l'agost de 1917 quan es produeixi una gran revolta pagesa que, avançant les mesures de la revolució, ja reparteix les terres dels terratinents entre els pagesos i que fa que el govern Kerensky, que en aquell moment manava a l'antiga o la Rússia, a Rússia encara era Rússia en aquell moment, perdi el recolzament de les forces armades que intenten un cop d'estat, però que tampoc estan reforçades o recolzades per la gent i, per tant, també fan merda, fan figa. El partit bolxevic, que llavors Lenin ha implantat més o menys a tot arreu, es converteix en majoritari dels consells polítics i obrers a tota Rússia, i el 25 d'octubre de 1917 es produeix la caiguda del govern provisional i es produeix la Revolució d'Octubre, que donarà peu a la República Bolxevic, que prendrà com a primera decisió abandonar la Primera Guerra Mundial, signant una pau separada amb l'imperi alemany, una pau, per cert, el tractat de Brest-Litovsk, que els hi costarà molt, perquè hauran de cedir la major part d'Ucrània, Bielorússia, els països bàltics i bona part de la Polònia, que en aquells moments era russa. Després, quan perdin l'any 18, a finals de l'any 18 perdi la guerra Alemanya, doncs recuperaran una bona part, excepte els països bàltics i la zona de Portugal, de Polònia, i Lenin què fa, a més? Anul·la la deute externa, és a dir, tots els deutes que tenia amb altres països, allò de calés que havia contractat el govern tsarista, diu que no pagarà, crea la Constitució del 1918 i crea una colla d'estats en base federal i amb centralisme democràtic. Però, clar, per mantenir tot això, com que hi ha els que volen que torni el tsar, que per una banda fan d'això, i a més apareixen els nacionalistes, apareixen sobretot tota la part d'Ucraïna i tot això, que volen ser independents, doncs no té altre remei que fer, no té altre remei, hagués pogut fer altres coses, però en principi opta per constituir un règim absolutament estricte, absolutament dictatorial, en el qual doncs l'empresa privada està prohibida, es nacionalitza la indústria i el comerç, la producció es planifica, hi ha racionament d'aliments, es requisa tota la producció agrícola a partir d'una certa quantitat, hi ha el treball obligatori pels pagesos, es crea l'exèrcit roig, es dissol l'Assemblea Constituent, es creen els bolxevics, els consells a dintre de cada vila, hi ha censura de premsa, es crea la policia política, la famosa Txeca, i els tribunals d'excepció, i es crea un comintern, que és un instrument que intenta portar primer la revolució a el que és l'antiga Rússia i després intenta portar-ho a tot el món, a altres països, i per tant comencen a aparèixer partits comunistes com bolets arreu d'Europa i altres països del voltant. Aquest comunisme acabarà guanyant la Guerra Civil perquè tots aquests que volen que torni el tsar doncs acaben agafant les armes, aixafarà l'exèrcit anarquista que es crea a Ucrània i que també vol la independència, acabarà amb les revoltes de pagesos i amb les revoltes fins i tot del propi exèrcit, i això li permetrà recuperar Ucrània, envair Geòrgia, Armènia i ocupar Àsia Central, és a dir, fer-se una gran extensió de terreny. Què passa aleshores? Que diuen, bueno, tot això ho hem d'organitzar d'alguna manera o altra, i per això, tal com dèiem al començament, el 30 de desembre de 1922 es reuneixen a Moscou tota una colla de representants de diferents països, de la República de Rússia, de la República Transcaucàsia, de la República d'Ucraïna, la República de Bielorússia, fan un primer congrés de soviets i allà creen l'estat més gran del món, que serà el que tindrà la Constitució el 1923 i que acabarà anomenant-se la URSS, al qual s'hi afegiran amb règim federal altres repúbliques de l'entorn.
Un estat que en el qual s'emmirallarà tot Occident, sobretot el vessant esquerranós, no? Que durant uns anys, diguem-ne, permeteu-me l'expressió col·loquial, pixarà colònia per un règim que ha sigut capaç de fer fora un règim totalitari com el del Tsar, etc, 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 etc. Però clar, per això aquí l'Occident, doncs, tot mira cap allà i tot està... I dura bastants anys, això, i dura bastants anys, perquè fixeu-vos, la cançó que hem triat per rematar aquesta efemèride és una cançó dels Beatles, eh? No cal que... És el Back in USSR, que vol dir tornar als Estats, tornar a la URSS, i que, per tant, en el fons, és una lluança al sistema soviètic. Encara que després la lletra digui el que digui. Però, bueno, el Back in USSR dels Beatles, doncs, per completar aquesta visió sobre l'origen de la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, URSS.
De desembre de 1936, el dia que a Salamanca mora l'escriptor i filòsof espanyol Miguel de Unamuno. En concret, i per ser més precisos, Miguel de Unamuno i Hugo, que era el tercer fill, el primer noi, d'un comerciant i la seva neboda, que havien nascut naturalment a Bilbao, i que als 10 anys, just acabats els seus estudis bàsics, va entrar a l'institut i va viure a la Tercera Guerra Carlina, el setge de Bilbao, cosa que el va deixar bastant marcat. Però el noi anava per intel·lectual, va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Madrid amb una qualificació final absolutament excel·lent l'any 1883, quan només tenia 19 anys, i es va doctorar amb una tesi que ja va començar a generar polèmica. Era una tesi sobre l'eusquera, que es titulava Crítica del problema sobre l'origen i prehistòria de la raça basca, on ell negava el règim, diguem-ne, o la condició de raça als bascos, de raça no contaminada. Bé, en qualsevol cas, amb el títol a la butxaca, doncs va entrar a treballar com a professor de llatí i psicologia en un col·legi, va començar a escriure coses, articles, mentre col·laborava amb el Noticiero de Bilbao. El 1888 va intentar aconseguir la càtedra de psicologia de l'Institut de Bilbao, però competint amb Sabino Arana i amb un filòleg, Resurrección María de Arcue, que va ser al final el que es va emportar el gat a l'aigua. Ell va fer una gran amistat amb Arana, però al mateix temps van polemitzar sobre el que, si qui es havia de considerar basc i qui no es havia de considerar basc, i bé, tot això, mentrestant, ell defensava l'Unamuno que la llengua basca doncs acabaria desapareixent, que no tardaria gaire. El 31 de gener de 1891 es casa amb Concha Lizarraga i comença a preparar oposicions a càtedra de grec a la Universitat de Salamanca. Aquestes li surten millor que les altres i, per tant, ell acabarà sent catedràtic de grec a la Universitat de Salamanca. Mentrestant, el 1894 ingressa a l'Agrupació Socialista de Bilbao i allà col·labora en el setmanari Lucha de Classes, fins que el 1901, quan ja està a Salamanca, abans, el 1897 abandonarà el partit i entrarà en un període així d'incredulitat general, fins que el 1901, com deia, serà nomenat rector de la Universitat de Salamanca, d'on serà destituït l'any 14 pel ministre d'Instrucció Pública en base a les seves opinions polítiques. Però els seus companys no l'abandonen i a l'any 20 el trien com a degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. Allà serà condemnat a 16 anys de presó, que no complirà, per injúries al fons 13, i el 1924, com que continua allò sent crític i continua atacant el rei a Primo de Rivera, el tornen a destituir i el desterren a Fuerteventura, fins que el mes de juny l'indultaran i llavors ell s'exiliarà un temps voluntàriament a París i fins que l'any 1930 tornarà a Salamanca quan caigui Primo de Rivera. O sigui que ja veieu que és un noi d'aquests que problemàtic. Es presenta a candidat a les eleccions el 2 d'abril de 1931 i és elegit regidor de Salamanca per la coalició socialista, proclamant la república. Ell va ser qui va proclamar la república a Salamanca i la república greix li va tornar a la plaça de rector universitari. Es va presentar a eleccions a les Corts i va ser elegit diputat, però va renunciar al cap d'un any i absolutament desencantat. El 1934 es va jubilar, però la Universitat Agraïda el fa rector vitalici i crea una càtedra amb el seu nom. Ell continua, doncs, donant classes a Salamanca i arriba la Guerra Civil. I amb ella l'episodi més conegut de la biografia d'Unamuno, no? Perquè, en principi, ell, quan comença la Guerra Civil, es posa al costat dels rebels, es posa al costat del Franco, que diu que espera que encarrili el país, però després ja va veient que el 1936 li ofereixen ser regidor de Salamanca, ell accepta, l'alcalde el d'això, i continua defensant el règim que, en principi, implantava Franco. Azany el destitueix, però el govern de Burgos, només perquè es vegi qui mana, li torna el càrrec, el torna a fer, però ell està molt decebut perquè comença a veure la repressió del règim franquista, fins i tot visitarà Franco per poder demanar-li clemència pels presos, cosa que naturalment no obté. I arribem al 12 d'octubre de 1936, quan s'obre el curs acadèmic, hi ha diversos oradors que fan discursos, ell com qualitat de rector presideix, i Unamuno en un moment determinat ja no pot aguantar més, s'aixeca i fa un discurs en defensa de la intel·ligència. S'aixeca el general Millán Estrada mentre algú del públic crida allò de viva la muerte i diu que escolti, que això no pot ser, que viva Espanya i que Espanya no sé què, i llavors l'Unamuno l'acusa d'invàlid, li diu, vostè calli, que no, vostè no és aquí invàlid intel·lectual fins i tot, i l'altre, muera la intel·ligència, bueno, tot aquell rifi-rafi, i tothom diu, ai, 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 que el Millán traurà la pistola, però afortunadament la dona del Franco, la Carmen Polo, està allà, agafa l'Unamuno del braç, l'emporta cap a casa seva amb la seva guàrdia personal, i per tant la cosa no va a més. Però la corporació municipal l'expulsa de l'Ajuntament i de la Universitat i Franco mateix, el 22 d'octubre de 1936, signa el decret de destitució d'Unamuno i el condemna a passar tot el resto domiciliari. Allà estarà veient algun amic en tant en tant i allà és on morirà el 31 de desembre d'aquell mateix any, de 1936, sobtadament i mentre està fent una tertúlia amb dos amics seus. Malgrat això, quan l'enterrin al cementiri de Salamanca, no s'estaran de proclamar que havia sigut un patriota, que era un falangista, bueno, tergiversa en la història. Aquesta és el trist final que va tenir un home tan brillant com Miguel de Unamuno i Hugo. I un trist final així, i una vida d'aquesta manera, un final així, es mereix un desgreuge. I aquest desgreuge li posarem avui nosaltres aquí, amb la veu i la música del cantant francès Leo Ferrer, amb una cançó que va dedicar al dictador espanyol i que porta per títol, portava i porta per títol Franco la muerte. Tot una crida contra el dictador espanyol.
L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré Mister Franco. Nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. Que t'importe les procédures qui font des ombres sur le mur quand le bourreau bat la mesure. Franco la muerte. T'es marié à la camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on moucharde pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entends la mort devant ta porte, c'est Grimaud qui te la rapporte. Franco la muerte. Couche avec une Pénélope qui tisse un suaire en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope. L'important pour toi, c'est que ça dure. Toi, tu fais pas de littérature. T'es pas Lorca, t'es sa rature. Franco la muerte. Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Cette nuit de la désirade, l'aube claire des Grenades et l'Espagne des camarades. Espagne à la vida.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
1 de gener de 1958, el dia que entra en vigor el Tractat de Roma, que serà el punt de sortida de la Comunitat Europea i la Unió Europea. Perquè Europa entra en el segle XX després de passar molts anys i moltes peripècies d'unificació per força, com el Sacre Imperi Romà, l'Imperi Francès, l'Imperi Alemany, altres vegades d'Unió Pacífica, per exemple, quan es crea la República de les Dues Nacions per fusió voluntària de Polònia i Lituània, o quan es crea l'Imperi Austrohongarès. I en aquest començament de segle XX, doncs, hi ha molta gent que va pensant coses, Victor Hugo, William Penn, que pensen en una idea d'Europa, no? Serà la Primera Guerra Mundial la que farà veure que això, doncs, és necessari, i hi haurà, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, hi haurà una sèrie de projectes, però que no aniran massa lluny, perquè hi ha una rivalitat clara i bàsica entre Alemanya i França. Per exemple, hi haurà el projecte Kalergi de crear la Unió Internacional Paneuropea. Hi haurà un projecte Stresemann que aconseguirà que Alemanya torni a la Societat de Nacions, de la qual havia sortit després de la Primera Guerra Mundial, o l'intent del francès Aristide Briand de crear uns vincles entre Alemanya i França que rebaixessin la tensió. Però, com que hi ha el feixisme, hi ha la pujada de Hitler i tal, no serà fins que s'acabi la Segona Guerra Mundial quan de la mà de Churchill hi hagi una primera crida l'any 1946 a crear uns Estats Units d'Europa. De fet, la cosa va corrent pels diferents governs europeus i el 1949 es crea el Consell d'Europa com a primera organització paneuropea, amb la idea de Robert Schuman, del francès Robert Schuman, de crear una comunitat europea del carbó i de l'acer. Per què? Perquè la Segona Guerra Mundial, una de les conseqüències que ha tingut és que als alemanys se'ls hi ha negat la possibilitat de controlar el carbó i el tal, i s'ha destruït tota la seva indústria, no? I, per tant, la indústria pesant alemanya està absolutament desmantellada. Una manera de poder saltar-se els acords internacionals és crear aquesta comunitat europea del carbó i de l'acer, que controlarà aquests dos elements bàsics per fabricar moltes coses, entre elles armes de guerra, però també moltes altres coses. I fruit d'aquestes converses i d'aquesta capacitat de tirar endavant i de veure ja si trobem alguna cosa, França, Itàlia, el Benelux, llavors ja associat, format per Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg, i Alemanya Occidental, és a dir, sis països del centre d'Europa, signaran a París el 18 d'abril de 1951 el Tractat de París, que crea aquesta comunitat europea del carbó i de l'acer, al mateix temps que crea un altre organisme que es diu l'Alta Autoritat, que serà l'embrió de la Comissió Europea. Un presidit per Jean Monnet i l'altre presidit per Paul Spaak. Però ràpidament França comença a treure el nas, perquè en aquest camí que pretén fer avançar tot això, el primer que es vol és crear una força militar conjunta, perquè no hi hagi el perill de guerra entre Alemanya i França, no? Però França està gelosa de la seva independència militar i diu que això no funciona. I ràpidament els altres, per salvar el moble, reuneixen la conferència de Messina, allà amb el senyor Spaak se li encarrega que reflexioni una mica, que vegi què es pot fer, i que presenti els seus acords a una conferència de Venècia. I l'Spaak decideix entrar més amb la qüestió econòmica i no tant amb la qüestió política. Es farà una conferència governamental sobre el mercat comú i l'Euratom, on es proposaran uns tractats que, com dèiem, seran signats a Roma el 25 de març de 1957 per entrar en vigor, tal dia com avui, a l'1 de gener de 1958. Allà es crearan, per una banda, la comunitat, ja està creada la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, però es crearà la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea d'Energia Atòmica. Tres organismes que cadascun pel seu cantó aniran. A la resta, Anglaterra no es queda tranquil·la, reuneix sis països més i creen l'Associació Europea de Lliure Comerç per contrapesar una mica tot això. Però vist que la Comunitat Econòmica Europea tira bé, Anglaterra, com sempre, fa allò d'allò i la Ramoneta, no? I demana entrar a la Comunitat Econòmica Europea. I llavors surt el de Gaulle i diu, ah, sí? Doncs ara no. Ara jo no us deixaré entrar, mentre jo hi sigui no us deixaré entrar. La comunitat anirà evolucionant, el 1962 es crearà la política agrícola, el 1967 les tres comunitats formaran una unió duanera, i el 1973 es farà la primera ampliació amb Irlanda, Regne Unit i Dinamarca. Seguiran després la incorporació de Grècia l'any 1981 i, finalment, el 1986, la incorporació d'Espanya i Portugal. Però aquesta última, aquesta incorporació, anirà acompanyada de l'aprovació de l'Acta Única Europea, que revisa a fons els tractats de Roma i, per tant, els substituirà. És a dir, que aquell 1 de gener de 1986 en què nosaltres i Portugal vam entrar a la Comunitat Econòmica Europea, també els tractats de Roma aquests van deixar de tenir vigència. Millorats i superats, però sense vigència.
I, a més, tenim clar que són uns tractats que s'han de tenir presents en la memòria, perquè, de fet, és l'origen d'on ha vingut tota la comunitat europea de la qual avui per avui estem gaudint. I, per tant, aquí hem buscat una cançó de, més que d'homenatge, que parli directament d'aquests fets, una cançó de record a la ciutat que va acollir aquell tractat, a Roma. I, per tant, hem buscat un... I hem trobat, vaja, el Manel, el grup Manel, que tenen una cançó que porta per títol simplement el nom de la ciutat, Roma. I ens hem dit, carai, doncs aquí que va, Roma pels Manel.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als déus, brindaríem amb soldats i ens despertaria un carro pujant per l'empedrat. I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat. Per la nostra habitació.
2 de gener de 1902, el dia que es publica a Barcelona el primer número del setmanari satíric Cucut, que després provocarà els fets de Barcelona, els fets del Cucut, que ara comentarem. De fet, el setmanari aquest satíric, que dèiem el Cucut, es comença a editar el 2 de gener de 1902 i traurà l'últim número el 25 d'abril de 1912. Per tant, estarà durant 10 anys present en el món de la premsa barcelonina. Políticament és proper a la Lliga Regionalista de Cambó i, sobretot, és contrari al larrouxisme. Dirigit per Manel Folch i Torres, hi col·laborava gent de bastanta prestigi, tant des del punt de vista literari, com el Josep Morató i Grau o el Manel Urgellès, com des del punt de vista gràfic, de caricatures, amb Llaveries, Junceda, Opisso, Lola Anglada, etc. I estava representat, el símbol era un pagès amb barretina que havia creat Gaietà Cornet i Palau, el director artístic de la revista. Amb 16 pàgines i dues tintes, era editat per Josep Begunyà i s'imprimia a casa de Marià Galbé i es venia al preu de 10 cèntims. Bé, aquest diari va provocar o va fer que, veient la fórmula que tenia èxit, doncs apareguessin altres revistes d'estil similar, com ara La Tralla, La Barretina, l'Origrana, La Matralla, etc. I altres publicacions van haver de revisar una mica, com l'Esquella a la Torratxa o La Campana de Gràcia, van haver de revisar una mica la seva línia per poder-se adaptar a aquell èxit que havia sortit amb la revista Cucut. Però la revista Cucut és coneguda perquè en un moment determinat la Lliga Regionalista, que com dic era el partit afí o el grup afí a l'edició d'aquesta revista, fa un àpat multitudinari al Frontón Condal de Barcelona i per celebrar la victòria a les eleccions municipals. I quan s'acaba aquest sopar, els assistents surten al carrer i desfilen tot cantant els segadors, i quan passen per davant d'un local larrouxista són rebuts per uns quants trets de fusell que fereixen uns quants manifestants. Evidentment, a partir d'aquell moment, el Cucut es torna especialment virulent amb els larrouxistes. I això fa que el 23 de novembre de 1905 publiqui un acudit de Junceda que ridiculitza la derrota militar espanyola a la Guerra de Cuba, perquè en aquells moments se celebrava la conquesta de Cuba i el centenari de la conquesta de Cuba i tal, i bé, allò punxa algun trepitge, algun ull de poll, diguem-ho així. I això fa que el 25 de novembre de 1905 uns 300 oficials de guarnició a Barcelona vagin amb grup organitzat, més o menys organitzat, arribin a la redacció del setmanari, del Cucut, destrossin tota la redacció i fotin foc, vagin després a la impremta del Begunyà i també li fotin foc, i vagin a la redacció del diari La Veu de Catalunya i el destrossin, no? Els militars aquests, a més, exigeixen al govern que prengui mesures, i el govern decreta la suspensió de la publicació del Cucut durant 5 mesos, és a dir, des del desembre fins a finals d'abril del 1906. Mentrestant, l'editor intentarà, diguem-ne, fer una jugada i aprofitarà que té una altra revista que es diu Garba, que és una revista d'art i literatura on escrivien gent ja més així, més assenyada, diguem-ho així, com Joan Maragall, Víctor Català, etc. I el número 11 d'aquesta revista canvia de format, presenta una nova capçalera, també redibuixada pel Cornet, i presenta uns continguts i unes seccions pràcticament iguals que les del Cucut. Els larrouxistes, que se n'adonen, van a veure el governador civil, posen el crit al cel, i el governador civil de Barcelona decreta la suspensió d'aquesta revista. Quan tot això es calma, doncs la revista continuarà funcionant, però apareixerà la Solidaritat Catalana a Catalunya, i mentrestant Espanya es posaran en contra de tota aquesta revista i a favor dels que van anar a saltar tot això. El govern Montero Ríos castiga els militars, però llavors surt els militars que havien fet totes aquestes destrosses, però llavors surt l'Alfons XIII i surt en defensa dels militars i diu que la mesura no es pot aplicar. Ha de dimitir Montero Ríos, puja el govern al Moret, i aquest Moret suspèn les garanties constitucionals a Barcelona, amb això, mentre el ministre de Governació, el comte de Romanones, impulsa la llei de jurisdicció que acabarà protegint els militars, ja veieu, i tot per un acudit del senyor Junceda, La revista, però, continuarà tenint un gran èxit de venda, penseu que havia arribat a tirar 60.000 exemplars en aquell temps, però seran els mateixos líders de la Lliga els que el 1912 forçaran que la revista tanqui. I tanqui perquè perquè li retiraran el suport a l'haver publicat una portada original de Joan Llaveries amb el títol de Que la música m'enceix a les feres, fent al·lusió a un viatge a Madrid de l'Orfeó Català, on havia anat a cantar l'Orfeó Català, i la portada representava a l'Orfeó, el mestre Millet, tocant la lira als inferns al voltat d'un auditori que era l'os de l'escut madrileny, rates, rèptils i totes aquestes coses. Per tant, la mateixa lliga diu, escolti, tanqui aquesta revista, tanquem aquesta revista perquè no ens perjudiqui. Els redactors van passar tots al Patufet, i aquí pau i allà glòria. Però el que no hi hauria d'haver mai és oblit. Les coses han passat i, per tant, s'han de tenir sempre presents. I per no oblidar aquests afers del cucut, us proposarem una cançó de la Trinca. Una cançó de la Trinca que porta per títol, precisament, Cucut, i que, bueno, no tindrà relació amb això, però perquè parla de l'ocell, però el nom de Cucut ens recordarà sempre als catalans els fets de la revista, els fets del setmanari Cucut. Per tant, aquí teniu els inefables Trincos amb la seva cançó Cucut.
Pot ser un ocell de bosc, pot ser un rellotge vell, pot ser aquesta cançó que jo cantava amb ell. Cantava dins del bosc, cucú amb gran afany, i dalt d'un rou d'altíssim cridava el seu company. Canta el cucú, canta el cucú. Savi, i me'n recordo bé, a dalt de la paret del rellotge cucut, penjat sobre el bufet. Canta el cucut, canta el cucut, canta el cucut.
De gener de 1847, el dia que la ciutat californiana de Yerbabuena canvia de nom i passa a dir-se San Francisco. Sí, sí, el San Francisco que tots recordem o que tots hem sentit explicar, i el terratrèmol i totes aquelles coses. Bé, però anem enrere, anem a la història. De fet, la zona estava poblada per uns indis, els indis Ohlone, que sembla que van ocupar aquesta zona de Califòrnia al segle VI. Quan arriben els espanyols al segle XVI, ni tan sols entren en contacte amb ells, perquè els espanyols pràcticament arriben fins allà, descobreixen allò, diuen que allò és Espanya i se'n tornen cap a casa. No serà fins al 1769 quan una expedició de Gaspar de Portolà descobreix l'abadia, no la zona ja era coneguda, però descobreix l'abadia de San Francisco mentre està intentant colonitzar la part de Califòrnia. Allò desperta interès perquè es veu que allò té possibilitats, perquè està connectada amb el mar, és un gran port natural, etc etc. I el 1776, una expedició de Joan Bautista de Anza tria un lloc on es constitueix, es crea, ja em direu, el Presidio Real de San Francisco. El mateix any, cap a finals d'any, hi aterra un missioner franciscà, Francisco Palou, que hi funda una missió, una capella, tal, una missió, en la qual integra, llavors ja eren coneguts, integra els indis Ohlone, que es composen amb els catalans. La missió, per cert, la bateja com Sant Francesc d'Assís, perquè ell era franciscà, avui es diu Missió Dolores, però en l'origen es deia Missió de Sant Francisco d'Assís, i treballa amb els indis, intentant fer-los catòlics i tal. Arriba el 1821 i Mèxic s'independitza d'Espanya i la zona aquesta s'independitza també d'Espanya, passant a ser propietat, per dir-ho així, de Mèxic. A Mèxic no li interessen els missioners, privatitza les terres i, per tant, deixa via lliure els colons i comencen a aterrissar colons anglesos. El 1835, William Richardson fa la primera casa d'aquella regió, i amb l'alcalde d'allà, perquè naturalment se'n fan més de cases, amb l'alcalde d'allà fa un pla urbà i crea els planos d'una ciutat que defineix o bateja com Hierbabuena. Hierbabuena, i allà doncs comencen a arribar colons. Quan el 1846, en concret el 7 de juliol, el Comodoro John Sloat, en el marc de la guerra entre Mèxic i Estats Units, doncs ocupi la ciutat, reclamarà que aquesta ciutat i aquesta regió passi cap a Estats Units, no? I precisament serà el 3 de gener de 1847, l'any següent, quan es canvi el nom, aquest el John Sloat aquest i el capità Montgomery decideixen canviar el nom de Hierbabuena per San Francisco, i Mèxic es rendeix i, per tant, cedeix tot el territori als Estats Units. Coincidint amb això, es descobreix or a Califòrnia, i ja sabem que això porta un allau de gent cap allà, que es comencen a instal·lar a San Francisco. Penseu que arriben els vaixells i la tripulació abandona el vaixell al mig de la badia de San Francisco i se'n va a buscar or, no? Això vol dir que Califòrnia, doncs, es fa un estat ric ràpidament. No es fa un estat, no era un estat fins aquell moment. Ràpidament és acceptat per Estats Units com un dels seus estats, i l'exèrcit arriba i comença a fer de les seves. Fa un fortí a la zona del Golden Gate i agafa la illa d'Alcatraz per protegir l'abadia. És dir que, com que ja està dintre del marc d'Estats Units, doncs l'exèrcit ja intervé. A part d'això, com que és una zona rica, es comença a desenvolupar. Penseu que dos dels primers institucions bancàries dels Estats Units i més famoses, la Wells Fargo i el Banc de Califòrnia, es creen precisament a San Francisco. A més, el port li concedeix un estatus de centre comercial, allà entra, hi ha tot el comerç i totes aquestes coses, i venen tots els... La ciutat creix increïblement, es construeix el barri de Chinatown i es comencen a fer, doncs, ferrocarrils, tramvies, etc. I, per tant, la zona és d'una absoluta riquesa increïble. Fins que el 1906, el 18 d'abril de 1906, a les 5:15 de la matinada, la zona de Califòrnia i, per tant, la ciutat ja llavors de San Francisco pateix un terratrèmol de magnitud 7,8 que ho deixa tot absolutament fet un nyap. I aleshores ve una decisió important. Per comptes de dir, bueno, doncs ara que tot ha quedat destruït, anem a planificar racionalment el poble de San Francisco, la ciutat de San Francisco, no. El que es fa és reconstruir ràpidament allò, perquè hi ha molts diners en joc, es reconstrueix pràcticament tot i es manté, doncs, l'estructura antiga. El banc, que serà després el Banc d'Amèrica, concedeix préstecs, la ciutat creix altra vegada, ràpidament es refà, i l'Exposició Universal de San Francisco de 1915 celebra aquesta reconstrucció, aquest renaixement de la ciutat de San Francisco. A la Segona Guerra Mundial serà el principal port de tota l'armada pel Pacífic, amb la qual cosa doncs, també guanya calerons, i quan l'activitat portuària decaigui i l'activitat industrial decaigui, arribarà a l'activitat turística, que fa que encara avui San Francisco sigui una ciutat envejada i envejable. I, a més, tot compte, una ciutat que molts hem lloat o han lloat, molts escriptors i sobretot també molts cantants, i li hem fet homenatges, no? Aquí nosaltres hem tingut sempre versions traduïdes, recordem el mític San Francisco de los Mustangs, però avui, per acabar aquest programa, voldríem anar a la versió original, a la versió de l'Scott McKenzie, que fa de la ciutat aquesta de Yerbabuena, que es va convertir en San Francisco. Esperant poder algun dia viatjar a San Francisco, doncs ens acomiadarem avui de vosaltres, el Marc Pujol, que ha fet possible tota aquesta realització aquí, treballant com un ballaco, amb el suport del Toni Olivella i el de la, també de la Goretti Martínez, que ara, com sabeu, doncs posarà tot això a la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Nosaltres la setmana que ve, si tot va bé, hi tornarem, a aquest 5 a la setmana, amb aquestes efemèrides i aquests records, però ara ens toca agafar la maleta, marxar cap a casa i deixar-vos amb l'Scott McKenzie, amb la seva popularíssima, va ser molt famosa en el seu temps, famosa cançó a San Francisco. Fins a la setmana vinent.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle San Francisco, summer.